Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Soles en el foc, vaig bullir a poc, jo fregeixo les patates, les verdures i els fesols. Sóc un cuiner que remena les cassoles.
Va, que continuem remenant aquí les cassoles. 7 minuts que passen de les 5 de la tarda, aquí en fabricació pròpia, en Pau Gascó, que ja ens ha fet una prèvia del Dia Mundial de les Croquetes, que és demà, 16 de gener.
Sí, sí.
Però tu no li dones cap tipus de...
No, això dels dies no és no que em vagi massa, eh? No. No, ho trobo bastant aleatori, no? Per què és el 16 de gener?
Mira, t'ho dic ara.
Ai, senyor.
Hi haurà un motiu, segur.
Però sempre jo vull parlar de Sant Antoni, que és 17. Sant Antoni. I és que Sant Antoni. Mediterrani pur i dur.
Dimecres, Sant Antoni.
Sí. Diuen, jo no me'l sé del tot sencer, sempre me'n oblido un, però diuen, per Santa Llúcia, sol de puça, per Nadal, sol de pardal, i per Sant Antoni, sol de dimoni. I és que el dia cada cop es fa més llarg.
És veritat.
I els nostres ancestres ho veien i celebraven amb fogueres, els foguerons a Mallorca, a Sardenya també es fan fogueres, i a Santa Magdalena de Polpís, que és on tinc la casa del Maestrat, el Baix Maestrat, es fan unes fogueres espectaculars. I aquest dissabte, em sembla que va ser, es va fer la plantada del Pi. I en els avis ho fan el que abans eren els quintos, que són la gent que fa 18 anys aquest any, són els que s'encarreguen de fer la foguera, de fer la foguera. I els avis, quan neix una criatura, ja destinen una soca d'olivera, diuen, aquella olivera anirà a la foguera de Sant Antoni d'este xic com siga quinto. O sigui, el vincle de l'olivera, el romaní florit, el Mediterrani, és brutal. El que deia George Duhamel, o sigui, és brutal. El Mediterrani s'acaba on l'olivera deixa de créixer.
Al país de l'olivera hi ha un riu de paper, unes galtes color terra, un somriure d'argent. Al país de les riberes hi ha un canyar sota els estels i un mural de fulles seques a l'ombra d'un taronger.
Al país... Com la història de l'oli, de l'olivera és brutal, és que no, no ens podem remuntar a l'Odissea d'Homer, ja en diuen l'or líquid. A la tomba de Tutankamon van trobar branques d'olivera. A l'Antic i al Nou Testament, a l'Alcorà, o sigui, és que vamos, o sigui, és el cultiu. Hem de dir que allà baix al Maestrat, a les Terres de l'Ebre, les Terres del Sènia, millor dit, tenim oliveres mil·lenàries. No està ben clar si són oliveres mil·lenàries o no. Diuen que al final s'ha acabat amb el concepte d'oliveres monumentals. És que es calcula l'edat de les oliveres pels anells, però la soca de l'olivera és molt recargolada. Llavors és molt difícil saber pel diàmetre de l'olivera quina edat tenen. Per tant, s'han de fer sondes i no és fàcil. Aleshores, hi ha una discussió de si són mil·lenàries o no són mil·lenàries, però s'ha verificat que com a mínim més de 600 anys sí que tenen. O sigui que ja són molts anys. Tu saps el que ha viscut aquella olivera?
De tot.
Clar, la Via Augusta passava per allà.
Imagina't.
I és on estan cultivades. És una varietat Farga, la majoria són de varietat Farga, i són uns arbres que porten més de 600 anys plantats i fent oli. O sigui, és que no som res nosaltres comparat amb ells. És bestial.
Per tant, avui oda
a l'oliva,
eh?
Sí, sí.
I et veig amb un to especialment...
Sí, m'agrada molt. Jo vaig
profund,
ser una crisi.
Sí, Pau Gascó.
És que, a part de que som... Espanya és produeix el 50% d'oli d'oliva del món. El 50% és una bestialitat.
Barbaritat, sí.
I per nosaltres és una cosa tan comuna, l'oli d'oliva, que no li donem... Jo no crec que li donem la importància que té.
Ara sí.
Ara, bueno, ara comencem, perquè ens costa més car. Jo crec que s'hauria de vendre car, ja, eh? Avui guanyaré uns quants enemics.
Avui
però,
vas...
Bueno,
avui vas...
Ho veig fort, ho veig fort.
Vas ple.
Però t'explicaré una cosa, perquè li tinc tant de carinyo. Va. Jo vaig tindre, amb aquest ofici que treballo, l'hostaleria, hi ha moments de crisi, jo vaig tindre un moment de crisi, i vaig decidir anar-me'n a fer oli.
A fer oli?
Sí, em van deixar 100 oliveres al poble i vaig decidir deixar la feina i anar-me'n al poble a fer oli. I jo volia viure de fer oli. I vaig estar un any fent oli. I va ser una experiència molt gratificant, molt dura, molt, molt dura. Sent sí. oliveres no és massa, per mi, que era novell, sí.
Estaves tu sol.
Sí, 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 sí. A més, eren, són bancals antics, no estan plans, és amb bancal, o sigui, que has d'anar amb les borrasses amunt i avall i tot, i ja vaig aprendre a podar oliveres, a tot això. I per mi, clar, vaig poder produir el meu propi oli i vaig suar aquell oli. I ara, quan veig les discussions sobre el preu, em sap greu, perquè fins ara no sortia rendible tindre oliveres. I sap molt de greu, perquè és un tresor cultural, gastronòmic, econòmic, saludable...
Or líquid, com deia Homer,
sí,
no?
Sí, i no pot ser que només ho pugui fer qui està jubilat i qui té una pensió i com a complement pot portar unes oliveres, però que no es pugui viure de tindre oliveres, de mantindre viu el nostre llegat, és una llàstima. Una altra cosa que també m'agrada molt és, per exemple, us recomano molt veure el film Olivo, El Olivo, de Ciar Bollaín. És preciós i, a més, està filmat també a les terres de... Em sembla que és a la Jana, que és un poble de la zona d'allà. Aquesta és la banda sonora.
Uau! Preciosa.
Sí que vinc transcendental avui.
Xula, espera, l'escoltem. Sí, sí.
Continuem transcendentals.
Molt. A veure,
el triangle de la Mediterrània és el pa, els cereals, el vi, la vinya i l'oli, l'olivera. D'acord? Aquest triangle conforma la base de la dieta mediterrània. Oli, vi i pa. El pa i el vi es fan amb fermentacions, cosa que m'agrada molt recordar, que no és fàcil aprendre a fermentar, aprendre a fer fermentacions controlades del vi i del pa. I m'agradaria saber com gent amb pocs recursos tecnològics, molts menys dels que tenim nosaltres, van descobrir aquests fets. Però és que l'olivera, el cultiu de l'olivera, és supercachondo. Anem, a veure, tu saps com es fa l'olivera? Com es planta una olivera?
No.
Tu agafes un pinyol i el poses a la terra i ja està. No, no, no surt una olivera. Saps per què no surt una olivera? Saps
per
com
què?
Surt una oliva
d'una
olivera? Perquè aquell pinyol ha sigut digerit per un ocell. Si un pinyol és digerit per un ocell i els sucs gàstrics desgasten la part externa del pinyol de l'oliva, aleshores sortirà una olivera borda, un ullastre, que se'n diu. Aleshores, allò és una olivera borda. Vale, ja tenim un procés. Necessitem un pardal que es menja una oliva, que digereixi una oliva i que cagui una oliva. I allà sortirà un ullastre. Aquell ullastre no ens serveix per fer oli, d'acord? Aquell ullastre s'ha d'empaltar. Aleshores, aquell ullastre, un cop és una mica crescut, agafem una branca de la família o de l'espècie d'olivera, la farga, l'arbequina, la picual, la morruda, que vulguem, i aleshores allò ho empaltem amb l'arrel de l'ullastre bord. Aleshores tenim un planter d'olivera. Tu saps com carai devien descobrir els fenicis? O sigui, que algú m'expliqui, perquè... O sigui, imagina't el flipat que ha de veure... Hòstia, aquí tinc, un tema, aquí hi ha un tema. Estava molt, molt boig, o sigui, com es pot arribar aquí? Doncs aquí és com surten les oliveres. Tema, toma ja. Vale, a partir d'aquí, els primers anys és delicada, està clar, pot afectar... Una gelada forta la pot afectar. Però ja quan comença a fer soca, quan ja passa dels 20 anys, ja allò és gairebé imbatible. Hem parlat d'oliveres de més de 600 anys. O sigui, ara estem amb sequera... Són de secà, són arbres de secà adaptat al clima mediterrani, òbviament. I ho aguanten tot. És que han aguantat guerres, han aguantat de tot, han vist casaments, de tot. És curiós perquè cada lloc es cultiven d'una manera. I fins fa poc, o era molt comú, i encara es veu algun lloc, a la zona del Maestrat, que és el que conec més, són unes catifes, al terra dels camps del conreu, es deixen ben nets, no es deixa ni una pedra, com si fos una moqueta, realment, perquè es deixen caure les olives i llavors es recullen del terra. Val? Què passa? Que això és no surt oli de bona qualitat. L'oli de bona qualitat s'ha de treure de les branques. Mm. En canvi, a Andalusia, al sud, es fa una tipus de cultiu. Aquí som de soques grosses i fem aquesta poda que semblen uns bonsais gegants. I, en canvi, al sud es fa una soca
triple soca, que són tres soques, i que de tant en tant es va tallant una si es va castigant molt per potenciar les altres dues. Llavors, jo em va sobtar molt quan vaig anar al sud, a Andalusia, que vaig veure aquest tipus de cultius. I ara us vull fer escoltar una cançó que és...
Puc fer una prèvia?
Sí. Sí, tant, i tant, i tant.
Què estàs escoltant ara?
Una missa, però.
Tu saps que hi ha una pel·lícula que es diu Lorenzo Soil?
No.
No l'has vist, aquesta pel·lícula?
No.
Doncs és de l'aceite de la vida, l'has de veure, aquesta pel·lícula.
Doncs ho faré, ho faré.
No, és que ara justament hem tingut un oient que ens ha escrit i l'has inspirat i li has dit, sisplau, que en Pau, és que parleu, per favor, a la Bonateca d'aquesta pel·lícula, l'aceite de la vida, que justament té aquesta banda sonora que és preciosa.
Uau.
I bé, de fet, és de fa uns anys ja, la pel·lícula, del 92. Del 92. La Vanessa diu que sí amb el cap. Tu l'has vist, Vanessa, aquesta pel·lícula, no?
Ostres...
Doncs et recomano 100%. Bueno, mira, ara aquesta recomanació, que ets inspirador, Pau Gascó.
Doncs ara anem a una cosa que no els agrada molt a alguns polítics, però que a mi m'encanta, que és Miguel Hernández, amb paraules de... Ara em sortirà la cançó.
Escoltem.
El Miguel Hernández?
Espera, vols que escoltem la cançó i t'inspira,
sí,
tu?
Sí, no, és que no me recordo el nom.
Va, doncs posa-la, Paula, a veure.
I no vayas a ser esclava con todos tus olivares.
Home.
Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos.
Paco Ibáñez.
Ja veus, Miguel Hernández. És brutal. Doncs què és l'oli? Anem a pams.
Va, anem a la teca, no?
Exacte. L'oli és la part greixosa del suc de l'oliva. O sigui, si tu agafes olives i les premses, trauràs suc. Hi ha una part aigua i una part greixosa. Cada varietat té les seves característiques. Per exemple, segurament per les Borges o les Garrigues teniu més orbequina. L'oliva orbequina.
A mi per què me mires de les Borges?
Perquè ets més de Lleida que jo. No?
Però si us dic més a la vora de Barcelona que de les Borges.
Ah, sí? Bueno, però no de la Farga. Bé, és igual, escolta'm. Arbequina, Farga, Morruda, Picual, Ojiblanca... Tot això són diferents tipus i cadascuna té les seves característiques. A mi m'és curiós perquè això de l'arbequina... Aquí a Catalunya tenim molta fantasia amb l'arbequina. Ens agrada molt l'arbequina. I a mi no m'agrada, perquè estic acostumat a un altre tipus d'oli. L'arbequina és un oli sí. Bastant agressiu, bastant sí. Astringent, bastant verd. I, en canvi, a mi m'agrada més el de Farga, Ojiblanca, Picual, Morruda, que és una barreja i que és bastant dolcet. Com es fa l'oli? Agafes les olives, les trien, es treuen les raspes, les fulles, es matxaca tot. I aquesta pasta d'oli... O sigui, s'ha de dir que les fargues d'oli són característiques, a cada poble n'hi ha una, i l'olor, quan és època de collita, que és ara, per això parlem de l'oliva, perquè és ara l'època de collita, és peculiar. Aleshores, aquesta pasta s'estira dintre amb uns discs de palma, i es van amuntagant aquests discs de palma, llavors es premsen, i aquesta premsa surt el suc d'oliva. Aleshores, aquí, una cosa, comencem amb parts i jardins. Premsa en fred. Això de l'oli en premsa en fred, ho heu sentit alguna vegada?
Sí.
Sí?
Sí.
Ara és hivern. L'oli, l'oliva, no xorra. L'oliva xorra. Vale? Sí. Xorrar, és el verb xorrar. Xorrar és el suc que treu. Quan s'aprés de l'oliva, el suc que treu... Això, quan treu el suc es diu xorrar.
Val.
Les olives xorren, i com més calentes estan, més xorren.
Sí.
Vale? La premsa en fred a l'hivern és de 6 graus. En un poble que estàs a 6 graus, allò no traurà res de suc. Per tant, premsa en fred és un eufemisme perquè s'ha de fer a menys de 27 graus. O sigui, que en un poble que està a 6 graus, fer una premsa a 27 graus, has d'escalfar l'oli, has d'escalfar l'oliva. Per tant, no és ben bé real que fem una premsa en fred. Però, bueno, són coses que després te'n dones compte.
Et vols posar en un altre parc i jardí o no?
I tant. Uns quants, em porto avui uns quants.
Avui uns quants, però
sí.
Perquè, clar, és que...
La primera premsada. Això de l'oli de primera premsada sí. També ho heu sentit, no? Aquest oli tèrbol. Ah!
Què vol dir això?
Però és que no, la gent que es dedica a fer oli, no, i molts anys i moltes generacions han dedicat molta tècnica en aconseguir filtrar l'oli. d'acord? Si fem un oli de primera premsada, està bé, perquè es pot consumir el primer mes, però té moltes partícules en suspensió i té molta aigua, comparat amb el que està filtrat, això pot fer que es faci malbé en seguida. Per tant, està molt bé que li donem bombo a l'oli de primera premsada, però els nostres ancestres han dedicat molt de temps a aprendre com es filtrava l'oli per no tindre això. Què passa? Que un oli de primera premsada, tèrbol, en el moment en què reposa, fa una base al bidonet que es diu xocolata, que en diem xocolata, que és com sembla com una pasta, i això és el que fa que es faci malbé l'oli. Per tant, tècnicament, el tema de separar les partícules que hi ha en suspensió i l'aigua que pot, la humitat que pot tindre aquest oli, es dedica molt de temps a aconseguir-ho. Per tant, si ara comencem a donar-li valor a l'oli sense filtrar, que, bueno, que està bé, però que dura un mes, la virgueria tècnica és aconseguir un oli ben filtrat. No estem traient valors organolèptics a l'oli. No li estem fent res dolent, però com que som així, ens venen l'oli de primera premsa i nosaltres el comprem. Això és un altre jardí.
Mar antiguo, madre salvaje, de abrigo incierto, que acuna el olivar.
Ara un altre jardinet.
I de gordo.
Fem una parcel·la ja directament,
sí,
Pau?
Sí.
Vols que posem
un
el
i de gordo. A veure, tot i que la Comunitat Europea i l'Estat espanyol i la Generalitat s'omplen la boca d'incentivar bla, 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 l'oli d'oliva,
sí,
els fets demostren que no tenen la més mínima petita intenció de protegir-lo. Val?
Per
Comencem.
Què? A veure.
Com pot ser que oli d'oliva,
sí,
sigui un producte derivat de la refinació d'oli d'oliva? O sigui, si jo et dic oli d'oliva, suc d'oliva, ets a dir oli d'oliva verge. Per tant, si tu vas al súper i veus una ampolla d'oli d'oliva, tu et pensaràs que estàs comprant suc d'oliva. I és mentida, estàs comprant suc d'oliva refinat. Aquesta legislació dona confusió. S'ha de potenciar l'oli d'oliva verge, s'ha de potenciar l'oli d'oliva bo, i s'ha de pagar el que costa. Deixem de posar... Oh, és que l'oli està a 8 euros al quilo. I més que hauria d'estar, perquè guanyi la vida el pagès. Després, una altra cosa, les subvencions de la Comunitat Europea. Sabeu que les subvencions de la Comunitat Europea es donen per arbre? No per litro d'oli produït. Per tant, si tu tens un camp de golf i tens 100 oliveres al camp de golf, rebràs una subvenció per olivera. En canvi, si tu ets un home o una dona que fa oli d'oliva amb 100 oliveres, rebràs la mateixa subvenció que el camp de golf. Això no es potencia. O sigui, tu pots tindre camps i camps d'oliveres abandonades,
sí,
i cobraràs la subvenció igual que un altre que les conrea.
Que clar. I l'altre s'hi arriben bé, o sigui, que està a distribució.
De les subvencions? Mm. Sí, no, en teoria sí. Si no fas, o sigui, tens tantes oliveres, tants diners reps. Clar. Això no està malament. Però, clar, hauríem de potenciar per quilo d'oli produït, perquè així no s'abandonen els camps. I després el tema dels envasos monodosi. Com que va haver-hi aquella picaresca de que els restauradors som tan dolents que fiquem olis dolents a les atrilleres, com si la gent fos tonta i no se'n donés compte si l'oli és bo o dolent, van posar la llei de que nosaltres no podíem tindre atrilleres que es poguessin reomplir. I havien de tindre envasos monodosis que no es poguessin reomplir, cosa que es trenca tota lògica d'ecosistema, d'ecologia, en la qual generem molts envasos per tindre monodosis d'olis que només ho poden fer les grans envasadores. Una persona que fa poc oli...
Que produeix poc oli.
No pot fer això. Què estem protegint? Estem protegint les grans empreses i els refinadors. M'enfado molt amb aquest tema. Molt.
Jo t'entenc.
Però bueno. Aleshores, ara anem a...
Ja vols baixem, sortir del jardí?
Sí, baixem del
vols
jardí.
Vols que sortim, posem música per sortir,
sí,
del jardí?
Una mica. Pau. Olivera verde y grisa,
més antiga que aquest món. Saps que va estar aquí la Júlia Colom?
Sí.
Sí, la vam entrevistar.
És preciosa aquesta cançó. És que clar, amb aquestes cançons com no m'he de posar transcendental.
Sí. Va, però un moment, Pau.
Olivera és avui... més antiga que sa vida.
Però a mi m'agrada, avui que ens parles de l'oli, de l'oli de vida, no? Aquesta, de les oliveres, com has passat per tots els estats? Vull dir, perquè...
De la ira a la...
A la calma total, sí, que et produeix l'oli.
Sí, sí.
No,
és,
que
és, una cosa molt, és una cosa molt... Per mi és que és el tresor, és que...
No, no.
Em sap un greu tot el que es fa.
No, tu... Vull dir res, no, hi ha molt... no, m'ha cridat l'atenció avui l'espai, no? Perquè hem pogut veure un Pau Gascó en tots els seus estats.
En tenia moltes ganes de fer-lo i he esperat a l'època de l'hivern, que és quan es cull l'oliva.
No, i em reafirmo de debò que... no, gràcies per fer aquest espai, perquè és això, que no li donem potser el valor que té.
Però hi ha una dita que abans es deia, ara ja no es pot dir, perquè ara l'oli s'ha de collir abans de... Per l'escalfament global i per culpa de quins olis busquem, l'oli d'oliva es cull pel novembre, desembre. Però abans es deia, si culls abans de Nadal, deixes l'oli al bancal. Normalment es collia després de Nadal, però s'aconseguien olis de menys qualitat. A mi m'agradaria fer una petita classificació, explicar-vos una mica com es fa la classificació dels olis.
Tipus d'oli, no?
Exacte. Aleshores tenim l'oli d'oliva extraverge. D'acord? Legalment ha de tindre menys de 0,8 d'acidesa. Una cosa, l'acidesa dels olis no és que sigui àcid. Val? L'acidesa és un àcid oleic que pot ser semblant a l'àcid làctic. Com més àcid, més dolç. Val? Aleshores, normalment a casa, per exemple, fem servir olis de 2 graus. Ara ja no es venen, però d'un grau i mig, l'oli d'un grau i mig és perfecte. És molt bo.
Però per cuinar, tu quin recomanaries?
Ui, això, espera.
Això és un altre meló. Vale.
Oli d'oliva extraverge. És l'oli d'oliva, suc d'oliva, de menys de 0,8 d'acidesa. I sense cap defecte, perquè pot ser que tingui poca acidesa però que sigui defectuós. Aleshores ha de ser de menys de 0,8 i sense defectes. Algunes DO, com les Garrigues, el baixen de 0,5. D'acord? Oli d'oliva verge. És el suc d'oliva de menys de 2 graus, amb pocs defectes. Aleshores ja passem als que ja no es poden consumir, que és l'oli d'oliva verge corrent, que és de menys de 3,3. Aquests olis són els que s'agafen de les olives que han caigut al terra. Si hi ha una pedregada, una pluja, i les olives cauen, o són massa madures i cauen, aquestes olives produeixen un oli amb molta acidesa. De 3, de 4, fins i tot de 5. El corrent és fins a 3,3. Per tant, si tu tens un oli de 2 a 3,3, és el corrent. Aquest es destina a refinar o a encapçalar. Ja us explicaré per què és encapçalar. El llampant és el que ja és de més 3,3, ja seria oli de motor. Seria per fer motor.
Per fer motor,
mecànics. I aquest és només per refinar, vale? Aleshores, quan diem oli d'oliva refinat, és el que vosaltres veieu al supermercat com oli d'oliva. Com es fa aquest oli d'oliva? S'agafen aquests olis de més de 2 graus d'acidesa i es refinen. Se'ls hi treuen totes les característiques, les bones i les dolentes. Allò és un oli totalment neutre, d'acord? Un cop tenim aquest oli neutre, li afegim oli d'oliva bo... I aleshores això aromatitza l'oli d'oliva, aquest oli refinat, i això és el que esteu comprant suau o fort al súper. Però és oli refinat. Després tenim l'oli de sansa, finalment, que s'extreu mitjançant dissolvents i després refinat i encapçalat amb oli d'oliva. Per cuinar.
Ara, per cuinar.
Quin... Depèn. Per fregir, no. Per fregir no el recomano.
Croquetes.
Per fregir croquetes, no.
Quin seria?
Oli de girassol refinat. Oli de girassol és el que és més fàcil de trobar. Els olis vegetals, com el de palma, que no és massa bo el cultiu de la palma, l'oli de palma, o el de coco refinat, també serien bons, perquè aguanten 230 graus. L'oli de girassol aguanta 220 graus. La mantega i el llard són els que menys aguanten, 160 graus, es cremen molt ràpid. L'oli d'oliva aguanta 180 graus, i a partir dels 200 ja estem parlant d'oli de girassol, palma o coco. Per tant, per fregir, necessitem un oli refinat, com l'oli de girassol. I ja està.
T'estàs a gust? Ja està.
Ja m'he quedat a gust.
Saps que has quadrat?
Sí, he flipat. És el primer dia, em sembla.
Mira com sonen els senyals horaris. Estan sonant els senyals horaris, ara. Ja. 6:15, en punt. Pau Gascó.
És que avui tenim una tertúlia esportiva important, no?
Què t'hi vols quedar?
No. Però no m'agradaria estar al pallejo del Xavi, eh?
Saps que InfoJobs ha tret un tuit? Crec que era InfoJobs. Sí, dient...
No.
Vols contactar amb nosaltres, o...?
Ostres. És aquesta valoració de tothom... Nosaltres, els cuiners, vivim una mica aquesta... que tothom opini de la nostra feina, no? Amb això de les ressenyes, els crítics, el TripAdvisor, el Google, sí. No? Que tothom pot opinar de nosaltres. I crec que una mica que ens sentim germans amb això dels entrenadors. El passa que ells només... Nosaltres fem molts menús al cap de la setmana i potser un percentatge el podem fer no tan bé. Però, clar, ells juguen un partit a la setmana. Si no els hi surt bé, és una putada. Però tindrà la teva feina lligada que tothom pugui jutjar si ho fas bé o malament, té que ser dur.
Escolta'm. Ara en parlarem a la tertúlia esportiva. No sabem si el Minguella igual te'l trobes ara, perquè ens en va dir que vindria.
Ostres.
Encara queda mitja hora per arribar al punt de les 6. Poden passar moltes coses en aquesta mitja hora.
Sí, vols dir?
Sí.
Té un xivetasso, o què?
Pau Escó...
Tens pitonissa, sí. Ja tens un títol de pitonissa, no?
Jo?
Sí.
Per què?
De premis del...
Ah, del Marc Giró. Sort que està la Vanessa aquí.
Ja he vist que... Bueno, sí.
Això és feina en equip, eh? Ets a dir que jo no sé si va sortir de mi o del Ferran. Tot ho dic ara, però som el mateix cervell al directe. Més de Ferran que de Raga.
Va, és que tens Pau, molta sort de tindre en Ferran.
Molta, de tot l'equip. Fins i tot de la Paula. Escolta'm una cosa. Setmana que ve, bona teca...
Fem bona teca la setmana que ve, també?
Amb un convidat especial.
Bueno, no sé si es pot dir, encara.
No es pot dir.
Ho tenim lligat, ja, o no ho tenim lligat?
Bueno, no sé, tu què creus, que es pot dir
sí,
o no?
Sí, home, sí. Tindrem en Philip Rigol. Celebrarem els 30 anys de la primera espuma.
De
Boníssim!
Boníssim! Sortirà un espai?
Boníssim!
Vinga, setmana que ve. Pau Gascó, merci, gràcies. Que tinguis bona setmana.
A vosaltres.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel Sense Distància. Amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
La pilota, atenció, que la perd el Barça, la recupera Vinícius, supera Iñaki Peña, xuta Vinícius, gol! Gol del Madrid, gol de Vinícius. Passada l'espai a l'esquena de la defensa del Barça per Rodrigo. Rodrigo, Vinícius i el segon. Gol del Madrid, gol de Vinícius.
Gundogan quiere abrir. Abre para Valde, centra Valde, segundo pala. Sacó Mendy, la pega Lewandowski. Gol. Y gol de Robert Lewandowski. Hola.
Iñaki Peña, confiem en tu. Atenció, Vinícius, cap a la pilota, xuta, gol! Gol del Madrid, gol de Vinícius, hat-trick del jugador brasiler.
La centrada de Valverde, Vinícius rep amb espai a l'interior de l'àrea, el control amb la cuixa encara, la centrada del rebuig, la rematada de Rodrigo i el gol. Gol del Madrid, gol de Rodrigo, davant la passivitat defensiva del Barça.
Cinc minuts que passen de dos quarts de sis. Uri Francisco, bona tarda de nou.
Bona tarda, Mercè.
Molt bé, el to de veu ja transmet com està en Francisco. Xavi Toscano.
Bona tarda.
Prou bé.
Bona i dolguda tarda.
Això ja va pitjor. Bé, el Barça, per fi ens treu de dubtes, Francisco, fins ahir la nit hi havia...
No els teníem, els dubtes, nosaltres aquí. En aquesta secció en concret no els teníem des del principi de la temporada i això no és avantatgista.
Va, podria haver-hi, podries dir, divisió d'opinions fins ahir la nit?
S'ha de ser una mica sec, però podria haver-hi una divisió d'opinions.
No, per acceptar-ho.
Hi havia molt poca gent que confiava en el...
Definitiu
la victòria. Guanyar la Supercopa, i més veient el partit de dijous contra l'Osasuna.
I veient el partit dels dos Madrids, que allò també va ser un partidàs.
Bueno, clar, a veure, és veritat que hi havia moltes evidències de que l'equip no funcionava com porta dient en Francisco, no? Deia Toscano, des de que...
No m'agradaria personificar aquest... Ui, crec que
no,
és,
des d'aquí,
des de la fabricació pròpia.
Des de la fabricació
crec
pròpia.
Que la tesi...
He tingut una opinió bastant...
No, mantinguda en el temps i des del principi de temporada.
Clara, no?
Vull reivindicar-ho, i això.
Clar, però també hi ha partits i trams de temporada en què hem pogut observar, no sé si estareu a favor, brots verds.
El vell truc dels brots verds.
Potser en dos minuts d'un partit...
No, hi va haver el setembre, ho hem parlat.
Ramon.
El setembre va haver l'Amberes i va haver el Betis. 2-5-0, que semblava que allò seria un Barça imparable. I ja està, ja està.
Però precisament recordo que en aquest mateix programa, després d'aquests partits, ho vam comentar també, que no per un partit volia dir que el Barça ja...
No, no.
...hagués d'excel·lir d'aquí fins a final de temporada.
Es va parlar també, perdoneu, de construcció.
L'equip en construcció.
Jo crec que encara se'n parla, de construcció.
Si és que no s'està construït, si és que...
Encara se'n parla, de construcció.
Com diuen Xavi i...
Sabeu que en aquest país tenim fama de construir les coses lentes, no?
Sí, a poc a poc.
A poc a poc.
Clar, però ahir, nois, va quedar clar. Debacle a Rijat contra el màxim rival. Això encara fa més mal. El Barça està molt lluny del Madrid, està claríssim. El joc és molt pobre i la sensació, Francisco...
És que no millorarà d'aquí a final de temporada. Aquesta és la sensació.
Aquestes són les notes, no?,
sí.
De Xavi Hernández. Quina puntuació li posaríeu? Si ara l'haguéssiu de... Ara que estan tots els universitaris i també batxillerats fent exàmens.
O sigui, a la nota de Xavi d'aquesta temporada, des de que va arribar?
Des del setembre.
Des del setembre jo crec que no passa de l'aprovat.
O sigui, no aprova.
No aprova.
No.
I aprova perquè l'any passat va guanyar la Lliga. O sigui, si em demanes la trajectòria des que va arribar a la banqueta... Et diria que és un 5, perquè l'any passat es van guanyar dos títols, però si no, ni això.
Anem a preguntar al professor Minguella, Josep Maria Minguella, que és representant de jugadors i llegenda del Futbol Club Barcelona. Minguella, bona tarda.
Bona tarda.
Bé.
Com esteu?
Fotuts, Minguella. N'hi ha uns més que altres. Com estàs tu?
Bueno, jo estic una mica... veient que passa el que es va dient des de fa temps. Barcelona, des de fa anys, està en una caiguda suau, no hi ha hagut cap terratrèmol, no s'ha enfonsat res, i això en futbol es paga. Vull dir, com que jugues molts partits, n'hi ha uns quants que els guanyes, i més o menys, i tot això... però després els moments claus no dones el cop, com no el vas donar a la Champions l'any passat, o fa dos anys, i, bueno, tot això va salvar l'any passat la Lliga, una Lliga que té mèrit, però que va ser molt avorrida, perquè guanyar 1-0 11 partits vol dir que jugues de manera d'equip petit, i no és el que el soci, el seguidor del Barça, està acostumat. El soci del Barça està acostumat a anar endavant i anar a fer gols i tal... i per les circumstàncies del club, que ja ve de fa anys, no és d'ara, de fa una setmana, ni de fa un mes, però el club, i ha anat entrant a la plantilla, i ara doncs, tenim una plantilla molt fluixeta per aspirar a grans coses.
Val. Minguella, veig que no t'ho fotut per la veu, tan fotut que
no estàs on ets?
No, hi ets, no has anat ni a jugar a dominó al Pompeia, Minguella?
Sí, ara la meva filla m'hi està acompanyant.
Estàs al cotxe?
Conference d'aquestes, estic al cotxe. He estat en una call conference perquè m'estic posant al dia, m'entens? Vull dir, modernitzant. I ja no parlo només per telèfon, sinó també per call conference. I hem acabat ara, i ara doncs, m'acompanya allà, que tinc els tres companys allà entrenant i esperant per començar una mica de partideta i distreure'ns de lo d'ahir.
Ah, això. Escolta, Minguella, tu ja has estat al Bar Papeta? Et sona el Bar Papeta d'aquí a Barcelona, del barri del Ferró?
No, no hi he estat.
Mira, doncs...
Bueno, puc anar-hi en qualsevol moment,
Igual abans d'arribar al Pompeia pots fer parada.
Perquè, escolta, et presentem avui el propietari del bar Pepeta, que és en Buffalo George, que és llegenda del barcelonisme i del country, i a banda també és col·laborador d'aquest programa, el Buffalo.
Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Buffalo, què tal?
I un gran admirador teu.
Mira que bé.
Bueno, moltes gràcies.
Sempre que surts a l'11 t'escolto, perquè em penso que és l'única persona que entén una mica de futbol per allà,
Bueno, fa molts anys que... No, home, tothom té la seva teoria sobre el futbol i per això és tan popular i tothom viu la...
Però aquí el que estan dient, jo m'agradaria que fossis una mica més agressiu, com sóc jo, i són els que hi ha al plató també ho diuen, que això es veia vindre... que això no funciona, i quan una cosa no funciona, el que s'ha de fer és canviar-la. Però no esperem a que acabi la temporada i no guanyem res. Haurien... No ens enganyem, l'estàs tècnic ha de marxar, perquè ja és el físic, el psicològic, el tàctic, no hi ha tàctica, no hi ha res. Llavors, a què estem esperant? Estem perdent el temps.
Això és la veu del poble i de l'aficionat més bel·ligerant. Josep Maria, com a persona amb experiència en aquest món, aquesta indústria, és aconsellable canviar ara d'entrenador, fer foc nou? És més, s'ho pot permetre el Barça? És una altra pregunta. Es pot permetre un altre entrenador?
Bueno, jo crec que té les seves dificultats canviar d'entrenador a nivell econòmic, perquè lògicament... Per exemple, en el cas del Xavi, el van renovar fa poc temps, per dos anys, però no sols més ell. Allí hi ha una sèrie d'ajudants i de gent que col·labora que si haguessis de rescindir el Xavi, no seria només rescindir un sol contracte, sinó diversos, i això, amb la situació del Barça, és molt complicat. Però hi ha una cosa molt clara. Vull dir, no, jo sempre dic el mateix de la meva edat ja gran. No he vist cap entrenador que funcioni bé sense bons jugadors. I el problema del Barça és que la plantilla, amb els anys, s'ha anat degradant, i de jugadors de primeríssim nivell han passat amb jugadors que venen de tornades. I el Barça té el Lewandowski amb 37 anys, 36. Té el Gundogan lliure, té el Christensen lliure. Té tota una sèrie de jugadors que altres clubs han deixat lliures. Té el Gonzalo, aquest, els dos portuguesos... El
Cancelo i en Joao Félix.
Però sobretot el Joao, que no ha funcionat ni a l'Atlètic de Madrid, no ha funcionat el Chelsea. El Cancelo, un home que sap tant de futbol com el Guardiola, que el deixa... no que el deixa aquest any, l'any passat el va deixar el Paris Saint-Germain, el Bayern, no el vol. Bueno, tots aquests ingredients... sumen, però és que a més la solució del Barça, com que no hi ha caix, és gent jove, i la gent jove està molt bé, però la gent jove no li pots donar la responsabilitat de resoldre els problemes de gent gran. Tot junt fa aquesta situació, i aquesta és la situació del Barça, però no d'ara, ja fa temps que s'està degradant aquesta situació. Solucions? Sí, a lo millor canvies d'entrenador i ve un que t'explica no sé què, no sé quantos, però no li ensenyarà a xutar el que no en sap, o no li ensenyarà a defensar el que no defensa bé. Vull dir, hi ha tantes coses. Per exemple, el Barça, jo fa un any, ai, fa uns mesos, vaig dir un equip amb quatre centrals crea problemes. No, que calga, no sé què, i els tens, perquè ja no saps on col·locar-los. El Koundé ara no vol jugar a lateral, ara no vol jugar a l'Araujo. Ara tens el no sé qui, el no sé quan... No, tu agafa dos centrals com Déu mana. És impresentable que Barcelona, sapiguent que el Busquets feia temps que estava ja en la fase, anem a dir, final, no tingués un o dos possibilitats segures per substituir-lo sense problema.
De fet, es va portar Oriol Romeu una mica amb aquesta funció, i és un jugador que s'ha enfonsat. Però Josep Maria, si recordem l'any passat, la defensa del Barça era un mur i era de les millors defenses d'Europa, i no, jo no m'explico realment què ha pogut passar d'una temporada a l'altra.
Sí, ja t'ho explico jo. És dir, l'any passat, és dir, el Barça va arribar al Xavi i amb els seus amics i periodistes i tal, els va dir que el Barça havia de jugar amb dos extrems molt oberts. I bueno, va començar amb el Dembélé, que havia de ser el millor del món i tal, ara no juga ni el Paris Saint-Germain, però bueno, és igual. Dos extrems molt oberts. Què va passar? Que ens van fotre diverses garrotades a Europa i el dels dos extrems ben oberts va desaparèixer. I llavors es van donar compte que s'havia d'intentar tancar al mig del camp. I van jugar amb quatre centrocampistes. Llavors, amb quatre centrocampistes, però amb el Busquets, amb el Jordi Alba, a vegades, amb tots aquests, i quatre defenses, es va aconseguir guanyar 11 partits, 1-0 camp contrari. Com a joc, un avorriment general, però quan guanyes 1-0, la gent s'acaba anant cap a casa tranquil·la. Així es va guanyar la lliga. Però això es té d'analitzar. Yeah. Tu guanyes, però com guanyes? Llavors, què ha passat? Que clar, llavors van dir, el Barça no pot jugar així. Ells mateixos van dir, té de jugar amb quatre, amb tres puntes, tres centrocampistes i tal. Llavors, al mig del camp, tu tens tres jugadors, com ahir, o quatre, Sergi Roberto, el De Jong, tots són ofensius. No n'hi ha cap que tingui la més mínima idea de prendre la pilota del contrari. Llavors, quan l'equip contrari té la pilota, t'arriba a l'àrea del Barça amb una facilitat assombrosa. Per què? Perquè no hi ha gent al mig del camp que et prengui pilotes. Aquesta és la diferència greu entre l'any passat. L'any passat no et feien gols i ara no hi ha partit que acabis a zero.
Buffalo, Pere Minguella, anem a la bodega Papeta. A Buffalo.
La diagnosi és la mateixa aquí, a la bodega, Buffalo?
Sí, sí. Estic totalment d'acord amb el que diu aquest senyor. El que li falta és una mica d'agressivitat. Jo sóc més agressiu.
Què es comentava ahir?
Dius que li falta agressivitat al Minguella, eh?
És el primer cop que he vist...
Ja, bueno.
Alhora, ha hagut gent que ha marxat.
De debò?
Perquè ja s'ho veia vindre. Imagina't, amb el 2-0, la gent marxa. Fa anys...
Minut 10,
no? Remuntada, el que sigui. Jo he vist aquí la remuntada del PSG. Clar, amb altres jugadors. Però és que actualment la gent, a la que fotin un gol o dos, agafa i se'n va, no el vol veure. Perquè, clar, com no juguen a res, és que estan patint. No vol veure, la gent marxa. No vol veure.
No hi va venir una mica de revifada amb el gol de Lewandowski, el 2-1?
Bueno, quan va marcar el gol Lewandowski va ser brutal, com si haguessin guanyat la Copa Europa, però va durar 5 minuts. aquell moment va ser màgic. Però clar, pensaven en aquell moment, sí, però als 5 minuts van continuar jugant ja d'una altra manera i ja està. I ja tornem a la mateixa.
Si us sembla, escoltem les declaracions de Xavi i un cop va acabar el partit, va acabar demanant disculpes a l'afició.
Crec que hem mostrat una de les pitjors cares de la temporada. Hem jugat una estona bé a la primera part fins al gol del Robert, però és insuficient. Crec que hem de ser molt autocrítics, molt. Hem de millorar moltíssim per competir per títols aquesta temporada, no? Està clar, tenim la il·lusió, l'esperança, però és insuficient, ja et dic, demanar honestament i sincerament disculpes a l'afició, perquè aquesta no és la imatge que ha de mostrar el Barça, sobretot en una final, no?, contra el Madrid.
Parlem de que s'acaba dient que estem vius encara a la resta de competicions. Aquesta setmana hi ha el partit amb els unionistes de Salamanca, que ahir van fer un tuit a l'acabar la Supercopa dient que una cosa així com si se puede o creemos o ho veuen factible.
Ens estan esperant. Mm.
És que a més també veiem com va jugar el Barça contra el Barbastro, per exemple.
Ah. Sí, senyor. Barbastro, que és d'una categoria inferior als unionistes.
Deixa'm-li preguntar, Buffalo, ja tens gent que t'ha demanat, perquè Minguella, a la bodega Papeta, has de demanar hora per anar-hi, eh? Perquè quan juga el Barça...
Ja li demanaré hora.
Escolta, Josep Maria, tu pots vindre el dia que vulguis sense demanar hora. Tu seuràs a la suite.
A la suite?
A la suite de la bodega seuràs tu, al costat meu, o si no a la barra.
Sí.
Però, la barra.
Vergonya, jo tinc vergonya, no el Xavi no té vergonya, jo tinc vergonya, i encara no he anunciat. M'estic esperant el dimecres, perquè em dóna vergonya ja anunciar-ho. No vull que en truqui ningú fins dimecres.
Però què has d'anunciar, Buffalo? Sí.
El partit.
Allargant.
El què?
Que estic allargant el partit.
La retransmissió del partit, la retransmissió.
A les xarxes socials de la bodega Papeta, Buffalo George anuncia cada setmana els partits. Fa promoció.
Ah,
i està dilatant aquest moment per vergonya de parlar del Barça. Jo ho entenc perfectament,
sí, jo
això.
La tinc.
Bueno, escolta, però de moment la gent sí que vol anar a veure el partit, o no, Buffalo?
Bueno, és que això en un parell o tres de dies, el calent es
repassa,
llavors dic, vinga, va, anem als unionistes que li fotrem quatre. Però no canvia, ho heu dit a plató, això no canviarà. I jo el que vull és quan abans ho canviïn, millor. És això el que vull. Que pot ser o no pot ser, això és un altre tema.
Clar, vosaltres funcioneu una mica, Minguella, ells funcionen a la bodega Pepeta com a aquelles reunions que va explicar, que s'explica al documental Núñez, no? Que reunien el Gaspar, el Cruyff, no? El Núñez.
Sí.
Que es reunien els dimarts, no?
Del Núñez, el despatx del Núñez.
Exacte, que es reunien dimarts perquè baixessin una mica, diguéssim, per si s'havien escalfat, no? Això passa igual a la bodega Pepeta.
Explicar una mica de la plantilla. Llavors cada un deia la seva, no es posaven mai d'acord i s'anaven cap a casa.
Tu, Josep Maria, aquest partit de...
Aquí estan tots d'acord. Al meu local estan tots d'acord, eh?
Aquest partit, Josep Maria, dels unionistes de Salamanca, suposo que entens que el guanyarem, no?
Bueno, aquí hi ha una problemàtica, que ara era una problemàtica, ara ens posem aquí. A veure, quina alineació té de fer el Xavi dijous? La mateixa d'ahir?
Sí, jo sortiria amb tots els efectius i a resoldre el partit en 10 minuts, a poder ser. Una mica el que ens va fer el Madrid, doncs fer exactament això.
Bueno... Però vull dir que hi ha una problemàtica. En canvi, si diu, no, com que diumenge juguem contra el Betis, el camp del Betis, i tenim de guanyar a Sevilla, perquè si no la Lliga se'n va i tot això, doncs ara fem aquest. Clar, la plantilla del Barça, insisteixo, no té nivell per afrontar Lliga, Champions, Copa i tot això i tal.
Però un partit contra un segon B...
Nivell. Sí, bueno, però si tu poses a l'equip titular d'ahir, no hi ha problema. Però llavors et diran, 3 dies després tens d'anar a Sevilla i guanyar el Betis. Perquè si no se te'n van els de la Lliga. Llavors, tota aquesta situació és la que té de decidir els tècnics. Jo suposo que faran la millor alineació possible, però si vas al món actual, al futbol actual d'Espanya, qualsevol equip, a un equip com el Barça... li pot crear problemes. No vol dir que el pugui guanyar, però li pot crear problemes. Per què? Perquè el Barça no decideix els partits, no fa gols. És a dir, ara, amb dos partits, s'ha vist, per exemple, el Madrid n'ha fet 9 i nosaltres n'hem fet 2, 3. M'entens? I jugant contra l'Osasuna. Però, clar, quan no tens aquesta contundència atacant, qualsevol partit se te complica. Clar, si vas allà 0-1, 0-2, 0-3, doncs llavors ja no tens problema, pots treure els suplents. Però si va 0-0, 0-0 i no sé què, i no sé quantos, i el Barça no té aquesta contundència. És a dir, qui és el golejador del Barça? Bueno, Lewandowski, què porta? Sí. 7 o 8 gols. Estem a meitat de temporada.
Minguella, una altra qüestió abans d'acabar, que encara ens queden uns minuts. Buffalo, tu també connectat, perquè tornem al tema que ens ha proposat, el primer tema que ens proposava el Francisco Luri, que és la continuïtat a la banqueta d'en Xavi Hernández. Ha sonat molt avui també el nom de Guardiola. Minguella, tu que en saps, que sabem quin és l'estat econòmic del club, tu creus que Pep Guardiola tornaria amb segons quines condicions?
No, el Pep és una persona que analitza molt bé les situacions, molt bé les situacions. I no, ara en aquests moments ell coneix perfectament, ja no solament el tema econòmic, que és important, perquè, clar, si et poses el mando d'un grup com el Barça i tens de millorar la plantilla, tens de dir, bueno, amb quins diners comptem per fitxar jugadors? No podem fitxar ningú. Ja no m'interessa. Ja no parlo del contracte del Pep, que el Barça no el pot assumir en aquests moments. El contracte del Pep al City, el Barça no el pot assumir. És la plantilla que un entrenador... Això, és a dir, aquí pot venir un entrenador, que aquest és el gran risc de segons quins entrenadors, que poden venir perquè és del Barça, i que per ells... aquest entrenador, entrenar el Barça és un gran mèrit. Però no, el Barça, si té de canviar d'entrenador, necessita un entrenador que millori el Barça. No que li posi títols amb l'entrenador.
Buffalo, si tu poguessis escollir ara mateix, em sembla que ha quedat clar que tu faries fora Xavi ja a dia d'avui. Per qui optaries?
Lo primer és pujar al Márquez i guanyar una mica de temps. I si la cosa va bé, bé. I si continua malament... pues portar el senyor de les Palmes.
García Pimienta, eh?
Coneix una mica l'ADN del Barça, que ha estat molts anys aquí, el García Pimienta. No fa falta anar...
Búfalo, no em desagrada gens.
Uita.
I que es va fer una injustícia quan se'l va treure.
Entrenadors d'Espanya estan sortint, estan tenint èxit fora d'aquí. És que tenim bons entrenadors aquí. No s'ha de portar un estranger. Jo, García Pimienta, amb els ulls tancats, però clar, primer s'ha de cremar la nau de Márquez.
Per tant, pujar a Rafa Márquez del B, acabar temporada amb Rafa Márquez, que creiem que podria millorar Xavi Hernández, i després García Pimienta a fer-li un contracte d'un parell d'anyets.
Això és el que jo veig més viable.
Bueno, escolta...
No, Minguella val, eh?
No és mala opció. Bé, millorar no serà... O sigui, no és difícil millorar.
Però podria ser empitjorar, eh?
No, broma.
A mi em sorprèn que Sescas estigui trigant tant. Bueno, no em sorprèn, és Xavi, però el Valverde se'l va fer fora per molt menys.
Què dius, Minguella?
No, dic que... El que passa és que el Pimienta té contracte. No podria ser en aquests moments, en tot cas. Hauria de ser final de temporada, suposo.
Bé. Escolta, ho hem de deixar aquí, no tenim temps per més, però...
El Márquez no ho farà, pitjor que el
Márquez
no ho farà.
Búfalo, parlem...
Veletti, escolta'm, i si no el Veletti, que l'acaben de fitxar com a reforç.
Veletti.
Bé, som tots.
D'on ha sortit aquest tio? D'on ha sortit? El gos de París o què? D'on ha sortit aquest tio? No conec ni Déu.
No, jo vaig llegir-ho, que venia, que s'incorporava aquí al servei tècnic.
Escolta, veient que heu fet, que heu compaginat bé, fem una cosa, quedem dilluns que ve. Búfalo. No callarà, no callarà. Búfalo. Búfalo.
Ei. Sí.
A veure, Déu-n'hi-do. Escolta...
Dilluns que ve la tertúlia la portem al bar.
Exacte.
Quedem a la papeta, Minguella.
Una pel·lícula que es deia Buffalo Bill, eh?
Jo sóc en Buffalo York.
Escolta, això és un final de pel·lícula. Josep Maria, cuida't molt. Parlem dilluns que ve. Búfalo, parlem aquesta setmana perquè farem una corresponsalia després del Barça-Salamanca, sens dubte. Cuideu-vos molt tots dos. Una abraçada.
Vale. El vull veure al meu local.
Sí, ara li direm, no pateixis, Búfalo. Ah, és que tu... És que, Uri, tu saps a qui hem ajuntat ara mateix? Minguella i
dos titans del barcelonisme.
Vinga, va, nosaltres ho deixem aquí, no tenim temps per més, ho deixem amb l'Ignasi Miranda i el Sense Distància. Demà, com sempre, a 2:45, després d'aquí, del senyor Toscano.
Sí, demà.
Demà.
Demà més.
Que vagi bé.
Fins aquí el Fabricació Pròpia d'avui, un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de Despús Dinar amb segell de qualitat.